Eleccions municipals i autonòmiques a COPE. El teu vot decideix.
Seguimos con las entrevistas para conocer a los diferentes candidatos que se presentan a las elecciones autonómicas. Hoy es el turno de Neus Trullol, candidata de MES al Ayuntamiento de Palma. Bienvenida, Neus, ¿qué tal?
Hola, muy buen día a todos, muy bien, gracias por ser convidada.
Vamos a comenzar por un asunto del que usted ha sido responsable en esta legislatura y que se ha convertido en la principal preocupación de la ciudadanía. Hablamos de la vivienda. Las medidas adoptadas en la actualidad son insuficientes porque los problemas continúan. Se han construido algunas viviendas de protección oficial, pero no resuelven la dificultad del acceso a la ciudadanía. Desde MES, ¿cuáles son las posibles vies o solucions que proponeis?
Sí, efectivament, el problema d'accés a l'habitatge és un problema estès. Totes les famílies i tothom o són víctimes d'aquesta situació o coneixem gent que té moltes dificultats o per comprar o per llogar un habitatge. Els preus de l'habitatge en aquests darrers anys han pujat més d'un 50%, cosa que qualsevol altre producte de primera necessitat, si tingués aquesta pujada, seria una situació totalment insostenible com ho està sent en l'habitatge. Des de l'Ajuntament de Palma, com comentaves, han fet algunes mesures importants. Per exemple, vàrem obrir l'oficina antidesnonaments, que ha ajudat a més de 6.000 famílies a no perdre casa seva, a acompanyar-les perquè estan en una situació de precarietat econòmica, conjuntural, i és una responsabilitat de tothom, que tothom pugui accedir a un habitatge. També hem donat més de 8 milions d'euros amb ajudes econòmiques per famílies vulnerables, també, que no podien arribar a final de mes per pagar el lloguer o per pagar el llum o per pagar altres necessitats a través de benestar social. I per un altre costat també hem cedit solars municipals perquè Sivavi pugui construir habitatges, i ara s'estan construint uns 250 habitatges a dia d'avui a Palma, que en els propers mesos ja s'hauran acabat la seva construcció i ja hi podran anar a viure persones. Però evidentment, com tu comentaves, aquestes mesures no són suficients. També és vera que aquesta problemàtica de l'habitatge és una problemàtica global, no només és de Palma, sinó també de tot Mallorca i fins i tot d'altres llocs de l'estat espanyol, i per això necessitem mesures també d'altres administracions. Nosaltres, des de MES, ho hem remarcat molt. Nosaltres, per un costat, consideram que aquesta llei que ara s'ha anunciat d'habitatge per part de l'Estat ens permeti regular i limitar els preus de l'habitatge, els preus del lloguer. Tenim preus de lloguer que superen els 800, els 900 euros mensuals a qualsevol barri de la ciutat, quan sabem que els ingressos familiars són de 1.000 i pocs euros, en molt de casos, perquè tenim moltes persones mileuristes, i per tant és totalment insostenible aquests ingressos amb aquesta despesa econòmica per part de lloguer. I per un altre costat també consideram que la Sareb, que és aquest banc dolent, no?, de l'Estat, també ha de donar aquests habitatges a les administracions públiques, a l'Ajuntament, on es govern Balear, perquè podem ampliar aquest parc d'habitatges. Però després també hi ha un altre factor molt important, que no depèn de l'Ajuntament de Palma, sinó que depèn de mecanismes europeus, que és la regulació de que les persones que compren habitatges a Palma siguin persones que visquin a Palma o vulguin viure a Palma. Perquè ens estem trobant que a Palma tenim molta pressió internacional de grans fons d'inversió o de persones amb un poder adquisitiu molt alt que estan comprant habitatges no per viure-hi. Nosaltres aquí pot venir a viure tothom que vulgui, som una ciutat oberta i acollidora i sempre ho hem estat i ho continuarem sent, però l'habitatge no pot estar sotmès en aquestes pressions, perquè clar, si hi ha fons internacionals o persones amb un poder adquisitiu molt alt que estan disposades a pagar un milió i mig d'euros per un habitatge, això fa que les persones que viuen aquí o que tenen un poder adquisitiu de la classe mitja, gent treballadora que té ingressos, però evidentment no arriba en aquestes quanties. Per tant, és molt important que regulem un mercat que està totalment desbocat i que és irresponsable de les necessitats que tenen les famílies d'aquí.
Algunos miembros de su formación dicen que van a luchar contra la gentrificación y la masificación turista. ¿Qué opinión tienes al respecto?
Estic totalment d'acord. De fet, aquesta problemàtica de dificultat d'accés a l'habitatge el que està provocant és una gentrificació. Gentrificació és una paraula que realment el que mos significa és que a un barri concret, per exemple, ara mos està passant en la Soledat, allà on és un barri obrer, que hi ha persones treballadores que viuen allà des de fa molt de temps o fa poc temps, però amb uns ingressos determinats, allà on ara hi ha una dinàmica de pues això, grans interessos econòmics, internacionals i de gent amb molt de poder adquisitiu que està comprant habitatges en aquesta zona, i això el que provoca és una expulsió dels veïnats que hi han viscut sempre.
Què medidas van a proponer precisament per a que això no ocorra?
Pues mesures com la que acabo de comentar, la mesura de limitar els preus de l'habitatge perquè no hi pugui haver aquesta bombolla, no, a l'alça, o aquesta regulació d'impedir que persones que no han de viure a Palma no comprin habitatges a Palma per provocar aquest encariment de la població. I en el mateix temps, evidentment, des de les administracions públiques i com a Ajuntament de Palma, per exemple, nosaltres proposam incrementar el parc d'habitatge públic. Han de comprar habitatge que puguen comprar, que ja existeix a la ciutat, perquè sigui públic, i hem de construir més habitatge públic. Han d'invertir d'on ves, i per això estem fent feina. Per exemple, nosaltres ara hem tret una licitació des de l'Ajuntament de Palma per vendre diferents solars que estan, alguns d'ells són Vida o són Gual, que són urbanitzacions allà on hi ha xalets, diguéssim, que l'Ajuntament allà no construirà un habitatge públic, i els hem oferit ara per vendre, perquè li pugui interessar, perquè construeix un habitatge privat, i amb aquests ingressos, que preveïm més de 10 milions d'euros d'ingressos amb aquesta venda de solars, poder construir i comprar habitatge públic, perquè evidentment l'administració pública té un deure social i ha de donar resposta a moltes famílies que estan en dificultats econòmiques.
En cuanto a la movilidad, los atascos obviamente son continuos, los usuarios en bus se quejan de que van llenos y faltan frecuencias, precisamente en parte porque ahora ya el transporte es gratuito. Aparcar es una odisea, precisamente el anterior colaborador Jorge Muñoz tenía que venir y ha tenido que hacer la sección desde el teléfono, desde su propio coche, porque no había manera de encontrar parking. ¿Qué medidas van a proponer para paliar este problema que afecta a todo el mundo?
Sí, efectivament, també és una problemàtica que tenim. Aquí a Palma tenim un índex de vehicles per família molt alt, més alt que qualsevol altre lloc de l'estat espanyol. Tenim al voltant de 900 vehicles per cada 1.000 habitants. Això és un índex molt alt. A la resta de l'estat espanyol està al voltant de 700 o 600 i pico vehicles per cada 1.000.
Un cotxe per persona.
Exacte, comptant totes les persones, fins i tot les que són menors d'edat, que no tenen claro, carnet de conduir, per tant, no poden conduir, no? Per tant, estem parlant d'un número de vehicles per persona molt elevat. I clar, això satura tota la xarxa viària, per molt que féssim més carrers o més autopistes, s'acabaria saturant, perquè és el que està passant. Aquests darrers anys nosaltres consideram que sí que s'han fet millores amb el transport públic, tant amb CMT, s'han fet millores, s'han ampliat freqüències, s'han ampliat línies, el que evidentment queda molt de marge per millorar, i també el transport interurbà. Nosaltres fem una aposta clara per seguir millorant CMT, seguir millorant en freqüències, amb línies, incrementar l'oferta nocturna de transport públic, que també és important, i després també complementar-ho amb el tramvia, que el tramvia ara ja s'hi està treballant, però hem d'accelerar aquest procés per tenir un transport públic més competitiu, perquè faci que una persona vulgui triar el transport públic i no el vehicle privat. Això per un costat, hem de millorar aquesta xarxa de transport públic. Però per un altre costat també nosaltres treballem per la ciutat dels 15 minuts, que és una ciutat de proximitat, que senzillament el que proposam és que a tots els barris puguem tenir coberts la majoria dels serveis o de les nostres activitats o les nostres compres diàries, o que puguem anar a escola o que puguem anar a comprar el que necessitem en el nostre dia a dia, o puguem anar a fer esport a prop de casa nostra, a 15 minuts caminant, perquè així evitarem moltes d'aquests moviments que han de fer amb el cotxe privat, i així també reduirem aquesta pressió i aquesta densitat de cotxes en el carrer.
¿Cree que la gestión de Pedro Sánchez tendrá repercusión en los resultados del PSIP en Palma y que la subida del bloque de derechas no pueda permitir un tripartito?
Bé, nosaltres estem fent feina per continuar en el govern. Nosaltres aquestes properes setmanes, fins a les eleccions, estem fent molta feina de carrer, xerrant amb molta gent, en els diferents barris, amb organitzacions socials, per explicar el nostre projecte, perquè crec que és un projecte social que té molta, que pot tenir molt bona acollida entre la població, perquè estem plantejant propostes molt raonables, molt de sentit comú, precisament per fer més fàcil la vida de la gent en totes aquestes problemàtiques que estem comentant ara, no? I propostes molt senzilles que crec que tenen, que quan se coneixen cada vegada tenen més acollida, perquè de fet ara estem, no? Hi ha molta preocupació amb el canvi climàtic, amb l'habitatge, que eren temes que nosaltres ja duíem reivindicant des de fa molts anys, i ara hi ha una àmplia majoria social que considera que aquests són uns problemes importants que hem d'abordar. I nosaltres seguirem fent feina per tenir un molt bons resultats electorals i seguir governant, perquè evidentment hem fet moltes coses, però en queden moltes per fer, i això som molt conscients i necessitem temps per fer-la. Per tant, farem feina perquè no governi la dreta.
Y en cuanto a la limpieza de la ciudad, algo esencial, se suceden las quejas, especialmente en barrios como Can Rodó, Songoleu, pero en Calamayor, como decía antes, denuncian que hace 4 días que no se vacían las papeleras, no se limpia la zona. ¿Qué se plantean para mejorar la limpieza de estos barrios?
Sí, la neteja és un aspecte molt important. De fet, jo vaig ser l'anterior legislatura presidenta de Maia i la prioritat va ser millorar la neteja i la recollida de residus. Teníem uns contenedors que estaven fets un desastre a la ciutat el 2015 i quan jo vaig entrar a Maia se varen renovar en el 100% tots els contenedors els varen posar nous i ara funcionen molt millor. De fet, els veïnats ho agraeixen perquè ara són contenedors decents, no el que teníem abans, i vàrem fer una inversió del voltant de 30 milions d'euros per renovar en vehicles, en camions, en vehicles per poder fer net amb aigua i així millorar d'una manera important a nivell tant quantitatiu com qualitatiu la neteja de la ciutat. Però és cert que és un servei que sempre hem d'avaluar i sempre necessita millores, perquè tenim una ciutat molt densa d'activitat, no? Que tenim mig milió de persones que hi viuen, molt de visitants, molt de turistes, hi ha molt de moviment i clar, i això necessita sempre una avaluació contínua i jo quan vaig estar allà crec que he demostrat que varen fer una política eficient amb l'empresa pública per millorar aquests serveis de neteja que han de seguir millorant.
Y la seguridad también es obviamente uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía. Faltan policías y hoy mismo leemos que la mitad de la flota de los coches de policía local está parada precisamente por averías o porque no ha pasado el ITV.
Bé, sí, això també és un aspecte sempre a millorar i perquè són els serveis públics i hem de donar garanties. Nosaltres, la proposta que fem és una policia també de proximitat, hi ha un incrementar de manera important la policia de barri, perquè considerant que la policia local ha de tenir aquesta funció de mediadora i de conèixer bé les dinàmiques dels barris, les escoles, dels comerços, dels diferents veïnats i poder detectar quins són els temes, potser un poc més problemàtics o les preocupacions que hi pugui haver a un barri que puguin diferir d'un altre i fer aquesta feina de mediació molt intensa. De fet, també hem treballat, i jo, per exemple, per insistir en aquest tema, quan vaig estar a Emalla, la legislatura passada, nosaltres vàrem tenir molt clar que qui deixava els trastos fora de dia o qui no utilitzava els contenedors de fens adequadament se'ls havia de sancionar, cosa que legislatures anteriors no s'havia fet, no? Per tant, aquesta policia local el que ha de fer és vetllar pel compliment de les ordenances municipals, de la bona convivència i veïnal, i hem de centrar els esforços en això i és en el que els centrarem la propera legislatura en el nostre govern.
Para ya finalizar, queremos preguntarle qué opinión tiene sobre su experiencia del pacto de esta legislatura. ¿Le ha satisfecho? Y si repetiría el acuerdo entre PSIP y Unidas Podemos.
Sí, jo crec que ha estat un pacte profitós, hem tirat endavant moltíssimes iniciatives a nivell local, tot i evidentment la diversitat i les diferents propostes que té cada un dels partits que estem governant, però estem demostrant que els pactes són útils. De fet, ara venc precisament d'una roda de premsa perquè aprovam la part estructurant del pla general, que és un pla general que no s'havia aprovat en moltes legislatures, hi havia hagut altres governs, fins i tot governs monocolors de la dreta per part del Partit Popular i cap havia estat capaç d'aprovar un pla general, i nosaltres aprovam un pla general amb el consens de les tres formacions polítiques, no? Les esquerres ja han fet feina en pactes, a més nosaltres com a Més també som un partit divers, Més és una suma de diferents partits que ens hem unit per fer feina plegats, i nosaltres considerem que la col·laboració no només entre els partits polítics sinó també amb la societat és molt important. Per això la participació ciutadana, escoltant els veïnats i les entitats, també és un factor diferencial de Més per Palma.
Muchas gracias por tu tiempo y por tus palabras, Neus Trullol, candidata de Més al Ayuntament de Palma, i por haber venido hasta los estudios de COPE.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'interès i molt bon dia a tothom.
Unos consejos y seguimos con el programa.
Eleccions municipals i autonòmiques a COPE. El teu vot decideix.